està per sobre de la sobirania popular. Crec que això explica bastant bé l'actitud que estan prenent alguns jutges.
Qui ho va dir, això? Qui ho va dir?
Això, Vox.
Però això no és nou, eh? Això
no,
això és Carl Schmitt.
Sí, sí, no, no.
És la teoria de l'Estat.
No, 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 jo no... No ho és.
No, no, més aviat fet, és bastant ranci.
De fet,
com
és Cal Smith influït per Donoso Cortés. La cosa té...
Aviam, Melero, vols comentar alguna cosa
sí,
sobre això?
Una cosa, a veure, jo, amb això que ha passat una mica al Suprem, el primer que haig de dir és que aquí, a la tertúlia del dimecres del Món Arracú, la vam clavar.
Uh-huh.
El que passaria amb això. I estava clar que la reforma del delicte de sedició portaria a la conclusió de que les conductes dels membres del govern era impossible subsumir-les i que el que va fer el Llarena estava consensuat amb el ple de la sala segona. Jo això ho vam tenir clar, vamos, ho vam dir aquí, i que la reforma del delicte de malversació no resolia la qüestió de la interpretació de l'ànim de lucre amb aquests delictes i deixava la porta oberta a que el Suprem fes el que ha fet. Què ha fet el Suprem? Aplicar-lo de la manera més estricta i perjudicial, amb la banda més alta, però aplicant la seva pròpia doctrina. No s'ho ha inventat, eh? Té una fonamentació que ja venia d'abans, aquesta espiritualització del delit, del concepte d'ànim de lucre de la que hem parlat aquí, que no es va corregir satisfactòriament a la llei. Però no es va corregir.
I això, perdona,
a veure,
Javier. Digueu, però deixa'm fer una pregunta més, Anna. Amb aquesta resolució del Marchena de l'altre dia, la reforma del Codi Penal, almenys pel que s'estudiava o es deia que tindria el seu significat, és un clatellot amb la mà plana al PSOE i Esquerra.
Sí, sí, pel que fa a la malversació és un clatellot, però posa de manifest, i se n'aprofita, jo crec que se n'aprofita d'una manera excessiva, perquè era possible una altra interpretació, però la interpretació que adopta, la més severa de totes, i diguem-ne, la més contrarreo que adopta...
Exacte, però contrarreo, tu mateix has explicat
sí, home, sí, sí,
vegades aquí que quan es fa una reforma s'ha de fer sempre
sí,
pro-reo.
Sí, sí, però si jo no t'estic dient això, jo t'estic dient que aquest era un risc, que aquí ja havíem comentat abans que es passés, que aquest risc finalment s'ha concretat, perquè no es va posar cap tallafocs pensant en aquest risc. El que em porta novament a dir que no es va pensar prou en aquesta reforma. El que és evident...
Que es va pensar bé el tema de sedició, però no es va pensar bé el
no
tema
es
de
va malversació. No es va treballar prou la reforma de la malversació, i això al final s'ha palaçat d'una manera evident.
Perdó, Anna Gómez.
No, una coseta. A veure, Javier, el Congrés diu que si no hi ha ànim de lucre s'ha de rebaixar la pena per malversació, sí o no?
Sí. Aquesta no és la qüestió. La qüestió és què és l'ànim de lucre.
Continuo. El Suprem diu, el Suprem concretament diu que tot és ànim de lucre. Això, de facto, és anul·lar la reforma del Congrés. És a dir, no aplicar la llei, sinó corregir-la. És a dir, legislar, que és una cosa que només pot fer el Congrés. Javier, és que...
No, és que tècnicament no és això. Aquí hi havia un concepte d'ànim de lucre que s'havia anat ampliant molt al llarg dels anys.
Amb una llei del PP que va fer precisament pel 9N.
No necessàriament. El PP el que va fer el 2015 és recollir el que estava dient feia anys el Tribunal Suprem, l'ampliació que s'estava produint del delicte, del concepte d'ànim de lucre. ¿Vale? I es va recollir i es va introduir al codi penal, perquè el govern en aquell moment estava completament d'acord amb aquesta línia, amb aquesta tendència. No va haver gaire oposició per part de ningú en aquell moment, el 2015, aquesta ampliació, perquè tothom pensava en delictes de corrupció. ¿Vale? Però aquesta ampliació del concepte no s'ha corregit, no s'ha donat un instrument que permetés impedir aquesta interpretació per part del Tribunal Suprem.
Xavier, jo puc entendre tot el que dius i que ja hi havia, i que això, l'ànim de lucre s'ha convertit en un concepte espiritual, o sigui, tot ho puc entendre.
Bueno, ampli, és un concepte ampli
que no hi ha lucre, però hi ha un moment que el dret no pot entrar en la metafísica, per ser explicat. És a dir, és que dir que hi ha ànim de lucre quan no hi ha ànim de lucre, perquè algú es beneficia, però no és un benefici econòmic, però que això s'ha ampliat l'esperit del concepte d'ànim de lucre, no sé què, és, bueno, aquests senyors devien estudiar, no sé, amb Santo Tomàs.
Però
llei
ha de ser previsible, Javier.
No, estic d'acord amb l'Anna.
Era tan previsible
haver-ho fet bé.
Però també estic d'acord jo amb l'Anna. És a dir, com es pot dir, però amb dues setmanes de diferència, que una llei s'ha fet malament perquè no s'ha tingut en compte que sempre s'aplicarà a favor la pena que més favorable al delinqüent, i en aquest altre cas que no s'aplica això, dic que també és culpa de que la llei
estigui
malament.
Era tan, era tan previsible que aquí ho van preveure, perdona.
Ho vas preveure tu, perquè els coneixes perfectament i saps a quin peu calcen, però això no...
Perdó, un moment. Ramon Rovira sí. i el Pere Mas, i acabem.
Xavier. Jordi, jo volia dir una cosa.
Val, d'acord, per acabar, per rematar-ho, Francesc
Marc. Es pot anar al Constitucional?
Sí, home, clar, que es pot anar al
Constitucional. I què pot fer el Constitucional? Pot casar la sentència del Suprem o pot modificar-la de forma substancial com perquè, per exemple, desapareguin, se faci una nova interpretació de la llei d'acord amb la qual desaparegui la...
Jo faria un recurs d'empara per vulneració del principi de legalitat, el de llei certa i estricta i previsibilitat de lo que és la llei, perquè s'ha produït una ampliació del tipus, en aquest cas del tipus de malversació, que va més enllà del contingut de la llei. I això és matèria constitucional.
Pere.
No, potser és una pregunta ingènua. Aquesta interpretació que fa Marchena i companyia no frega el terreny de la prevaricació, sabent que si el legislador diu, escolti'm, la malversació és que tu quedes per tu, per explicar-ho plenament, i aquí és evident que els calés no se van fotre la butxaca, aquesta manera d'interpretar-ho filosòfica...
No, perquè és una manera...
No, el senyor Seguido arriba...
No és un bolet que ha tret el Marchena. Hi ha moltíssima jurisprudència de recolzament d'aquesta línia d'interpretació del delicte de malversació.
Però, Xavier,
no, vull entrar la sentència ad hoc per fastidiar aquests.
Però, Xavier, tu mateix has dit. No puc recordar exactament la frase, però més o menys has dit. S'han anat a l'extrem de la possibilitat d'una interpretació que va ser ja ampliada espiritualment a no sé on, és a dir, jo crec que et falta poc per dir aquests senyors estan prevaricant.
No ho diré, perquè a més la prevaricació és una altra cosa. I el desacatament ja no existeix. Hi va haver una gran lluita al nostre país precisament perquè el desacatament a l'actuació dels poders públics s'eliminés com una conducta reprovable.
Francesc Marc Álvaro, per acabar, Francesc Marc, endavant.
No, una curiositat paradoxa que suposo que els que en saben la poden explicar, però es va dir en el seu moment que un efecte derivat que tindria el que s'estava fent la reforma era que amb la qüestió dels desordres públics ens podrien enganxar. I, de fet, no ha estat això el tema, diguem. El tema, diguem, que s'ha fet servir en el que han dit ara des del Suprem no és el tema dels desordres públics. No, això, diguem... Justament, això precisament sembla que s'ha fet d'acord amb l'esperit de la reforma. Vull dir que recordo, per exemple, que Òmnium va posar el focus, diguem, de manera doncs, legítima sobre això i va advertir alerta, i no ha estat això. Simplement que a vegades preveus que vindrà la pilota per una banda i et ve per una altra.
Bé, en fi, són les 17 minuts.
Per fer la reforma del delicte de sedició, per fer la modificació del delicte de sedició, i a més em consta de primera mà, es va fer inclús un congrés de penalistes, vale? I diverses jornades de reflexió a diverses universitats de Madrid analitzant el tipus. I les feines, van haver dos projectes al final sobre els quals es va optar per part de Unidas Podemos i per part del PSOE. I aquest procés va durar 2 anys. La reforma del delicte de malversació va aparèixer en 10 dies com un bolet. Ploc! Allà va aparèixer.
Va, són dels 10 i 8 minuts. De seguida parlem de les estafes. Per cert, que agafarà força el tema de la informació d'avui del diari El País, entre altres coses, perquè hi ha gent que des del govern ja m'està dient que, doncs, és clar, és que no estem parlant només de que, primer, que el 9-N estem parlant d'una xocolatada, perquè ens entenguem com a concepte, és a dir, no era l'1 d'octubre, perquè ens entenguem, és
amb un cert consens, sí. Perdona, Jordi, per part del govern espanyol.
Correcte, no, i a més, només es preguntava l'opinió als catalans, vull dir, era una pregunta...
Era una enquesta, de fet.
No anaven a fer una duïna.
Tribunal de Comptes va enviar el Mas i companyia...
Sí, sí, sí. El govern tenia la intenció de no treure els peus de la legalitat vigent. Uh-huh. Es va intentar fer tot. Després passaria el que passaria, s'interpretaria com s'interpretaria, però no va haver la més mínima intenció de treure els peus de la legalitat.
Però una cosa vull dir, perquè el govern espanyol sí que va actuar en contra, en el sentit que finalment es van tindre que inventar el procés participatiu, perquè primer es anava a fer per la llei de referèndums...
Primer, la idea, com diu el Melero, no era fer la DUI, o sigui, això és evident. Quan un atac d'aquests t'afecta receptes electròniques, afecta serveis que afecten tots els catalans. Estem parlant del sistema judicial, estem parlant del sistema policial, estem parlant, bàsicament, de les urgències mèdiques, Escolta'm, votessin o no votessin, fossin independentistes o no fossin independentistes, és un atac al país. O sigui, sense... O comunitat autònoma, o cadascú li vulgui dir. I, clar, no sé, potser hauríem de dir que...
Crec que país li podem dir.
Sí, no, però... Nació estaria molt bé. Nació de nacions. Sí, nació sense estat. Però, clar, el que no sé si falta alguna prova més, que és un grup objectivament identificable. Em sembla que queda clar que avui... Queda clar que això és un grup objectivament identificable, no? Un moment, sisplau, que ara de seguida tornem. Per cert, us han intentat estafar, Ramon Rovira, o han intentat o han aconseguit, Ramon?
No, gràcies a Déu l'han aconseguit, però ho han intentat manta vegades.
Melero?
No, he sigut testimoni de moltes estafes a clients meus. Sí. Òbviament, i això m'ha curat bastant d'espanto.
Anna?
No, políticament m'està fent cada dia, però d'aquesta manera... Ja.
Ja. Aquí, la pilota de penalti. Vale.
Xavier Domènech?
Si entres un valor, sí, Ramon.
Reiteradament per SMS, sí.
Reiteradament per SMS. A Francesc Marc?
Home, jo n'he rebut per internet bastants, sí. I els veus venir, i algun per SMS que també l'he vist venir. Per sort, de moment, ho he vist venir. Em sembla que m'he passat tant que alguna vegada n'he esborrat algun que no ho era.
Jo era una cosa real. Jo en rebo reiteradament un, en rebo bastants, però en rebo un que sempre es dirigeix...
Espera't, segur, encara ho parem aquí a...
Entra la policia, la policia.
Per cert, que els Mossos última hora han detingut un professor d'una escola d'actors de Reus, al Baix Camp, acusat de diversos delictes d'agressió sexual i assetjament. Segons ha avançat TV3, hi ha una vintena de víctimes entre alumnes i exalumnes, unes menors d'edat, algunes d'elles. Els fets haurien començat fa 4 anys i haurien continuat fins que algunes víctimes van comunicar-ho a la direcció de l'escola i que va acomiadar el professor i va denunciar-ho a la policia. Són les 10:10. Un segon i Mossos d'Esquadra responen a les estafes que ahir també comentàvem i sobretot preveure que no se'n facin cap.
RAC 1. Han pujat molt les factures d'energia del teu local? Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Ja és temps de calçotades i a la Masia d'Esplugues encenem les brases perquè te'n facis un tip.
Calçotades, carta i menú diari amb producte de proximitat a la Masia d'Esplugues, un petit oasi a l'entrada de Barcelona i amb pàrquing propi.
Diverses sales polivalents per a tot tipus d'esdeveniments, batejos, comunions, casaments o trobades empresarials.
Més informació a calblai.com.
Cal Blai, la Masia de tota la vida.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Deu ser que estem enamorats i hem perdut el cap, perquè tenim descomptes del 80% a les teves marques preferides. Descobreix tots els productes seleccionats que tenim preparats per tu durant el 16 de febrer. Vine a Viladecans de Style Outlets i enamora't dels descomptes.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Bladé, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informi's. Grup Doctor Bladé.
La meva filla comença a la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants què volen.
Vine a les portes obertes de la URB el 24 de febrer. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara.es.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i Òpera a Catalunya presenten al Palau de la Música Catalana Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini.
Amb Carmen Solís, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tubella en els papers principals i amb la Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Dissabte 25 de febrer a 6:45. Entrades a osvallès.com.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
A un quart d'onze del matí, ahir us explicàvem aquí al Monarracu que l'any passat les estafes per internet es van multiplicar per 6. Els estafadors han trobat maneres, diguem que infinites, per captar víctimes potencials, des de l'enviament de missatges SMS, correus electrònics, moltes trucades telefòniques, tant a particulars com a empreses. Ahir vam escoltar oients que han estat víctimes d'estafa o d'intents d'estafa. De fet, ahir vaig rebre a la tarda un missatge d'un amic que em va dir una cosa, diu, mira, alguna cosa serveix fer ràdio a aquestes hores del matí, que diu, per cert, l'estafa de la directora financera, que veu explicar que va rebre un WhatsApp del seu suposat jefe, l'hem tingut avui a la nostra empresa. Sort que ho havíem escoltat i el treballador que li havien enviat no ha caigut. Han supletat amb un dels treballadors amb la seva foto de LinkedIn. Avui en parlarem amb el Xavier Ibars, és agent del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Primer de tot, com podem reconèixer un intent d'estafa? Perquè, per exemple, Xavi Domènech, el teu missatge, és que el teu missatge fa riure i tot, perdoneu, bueno, amb el Melero l'hem vist i hem dit, però per què és
jo,
això?
Jo fa molt temps que en reu, per SMS, però llavors em vaig començar a rebre uns que sempre em deien el mateix, que dejamos un mensaje sobre el siguiente paquete, llavors posa AMCN, para Juanito Pepino de las Iglesias. Jo aquest nom pensava, bueno, jo no em dic Juanito Pepino, és de las Iglesias, però és que al final ja em vaig, aquest que estic llegint ja posa tercer aviso, o sigui, com dient, ja n'hem fet dos avisos i no ens has dit res, tercer aviso. I penso, hòstia, un estafador o una estafadora que posa Juanito Pepino de las Iglesias com a... Sí.
El engaño no és bastant un punt.
Hi ha algú que es diu Felipe Rolando de los Santos.
Sí, sí, sí. Ja,
ja no hi ha de l'itxa. Juanito Pepino, trobo sensació. Sí. Clar, això, però esclar, va passar una cosa que a mi...
Sí, cada cop que llegeixo penso, però...
Amb aquesta línia...
Però vaya estafador,
moment,
no?
Amb aquesta línia... Oh.
Calma.
Perdó. Amb aquesta línia que esteu dient, el diumenge sí que va passar una cosa, que és que a més ens va passar alguns a la redacció, que és que a l'SMS que vam rebre alguns de Netflix... Que és clar que era factible que fos veritat aquell, perquè clar, el Pepino, difícil, però quan tu veus aquí a l'SMS, textual, Netflix, su suscripción, no hi ha accents, ha sido suspendida, inicie sesión, tampoc accent, per actualitzar su información a través, que aquí sí que pot accent, de, i aquesta conta, netflix-cuenta.es.com. Clar, en l'època que ens arriba el missatge, que és quan hi ha aquest canvi de Netflix,
correcte,
és molt que el primer que penses és... Ah, sí, és clar, i és això.
El primer de tot, el Juanito Pepino, això ja ens ha aixecat una mica d'alerta, eh? Abans de...
espero
que no contactes
amb Juanito Pepino. Vols dir que no tens alguna mica els comuns que t'han fotut cachondeo amb tu?
Dit això, i anar cap al tema del Netflix, els estafadors actuen també per campanyes. Quan va entrar tot el tema del Covid, per fer donacions, per intentar ajudar d'una manera solidària, hi havia campanyes per fer donacions que si clicaves l'enllaç doncs t'enviava per poder fer aquella aportació perquè hi hagués més guanys, hi hagués mascaretes, no? Estava en aquell moment. quan hi ha campanyes de la renta apareixen més els de la renta. Quan venen campanyes de Nadal apareixen sobretot els de missatgeria. Són, actuen per campanyes, i en aquest cas és ben sabut que Netflix està a punt de fer un canvi de condicions, que està al caure, per tant han aprofitat.
Es pot reconèixer un intent d'estafa? És a dir, ja la gent que està escoltant, que ahir van trucar missatges i missatges i missatges dient que esclar, m'hi ha passat això, m'hi ha passat l'altre. Es pot saber si t'estan intentant estafar o no?
L'estafa, sempre, la millor manera de protegir-nos a l'estafa és l'autoprotecció. Per tant, hem de ser conscients que això que ens estan enviant, que ens està arribant, hem de ser una mica crítics. Una vegada som crítics, com pot ser en el tema aquest del Netflix, que dius, home, ara podria arribar a caure en aquesta, és quan has de passar el doble filtre. D'acord? És dir, les faltes d'ortografia són un bon indicador. A vegades, quan és més phishing, que el rebem a través de correu electrònic, ara també ens estem començant a donar, ja fa un temps, que funcionen, que utilitzen també el català. Utilitzen un català molt correcte. Encara no és perfecte, per tant, encara et pot aixecar la llebre. Però si tu no estàs previngut d'això, és fàcil que també acabis clicant. Si, per exemple, no estem rebent cap paquet, o jo no tinc Netflix, també és un motiu de dir, home, doncs no clicaré aquest enllaç si és un missatge del qual no n'espero absolutament res.
Moltes vegades els estafadors es fan passar pel banc, per la companyia de la llum, Endesa, per exemple. En què ens podem fixar per saber si a qui ens envia el missatge és qui diu que és? Per exemple, el primer que em va fer sospitar a mi, el primer de tot, al marge de que faltava accents i tot això, és que hi havia, a dalt hi ha un número de telèfon.
Correcte.
I vaig veure un més 33, que això, diguem-ho, és França. Amb la qual cosa vaig sospitar que no... Això és el primer que ens hem de fixar, o ja n'hi ha això, ja?
De moment, ara mateix, és una bona mesura. Veure que el remitent no és el lloc oficial al qual t'estan enviant aquest missatge. Però... li faré un spoiler, en un temps no gaire llarg això ja estarà superat pels propis estafadors, per tant rebrem missatges
que semblarà que, sí que
semblarà que siguin de la pròpia, de fet ja n'hi ha que són de la pròpia empresa o companyia per la qual es fan passar. Primer de tot és, si jo no estic rebent, no estic esperant cap paquet, no clicar. Si jo no soc de Netflix, no clicar. I una vegada he mirat aquest missatge, sé crític en allò que estic rebent. I després, si jo rebo un missatge del banc, els estafadors sempre juguen amb la immediatesa, la pressa, sempre tenen pressa. No? Això és aquí i ara. Si no és ara, no rebràs el paquet. Si no és ara, et cobraré els 2.000 euros que et dic que m'estàs devent. Si no és ara, t'anul·lo totes les targetes. Aquesta immediatesa fa que diguis, ostres, doncs, entro i clico per poder-ho intentar anul·lar i solventar el problema, no? Si podem ser una miqueta, no?, passar aquest primer filtre i dir, home, anem a ser un moment crítics amb el que estic rebent, a mi per què ara m'estan cobrant això, per què ara m'estan dient que aquesta targeta la tinc duplicada, aleshores aquí començarem a generar-nos el nostre propi dubte, que al final segurament acabarem veient que això no és real i és una estafa. De fet, el cas que comentaven ahir, no? La gent, quan l'estafa se li allarga molt en el temps, no els primers 5 minuts, sinó els 10 minuts, que em segueixen trucant, em segueixen demanant aquests diners que la meva empresa ha de pagar, que em demanen, no? Aquestes, al final la gent diu, ep, ara se m'encén la llum, i ja no...
Clar,
ja no,
normalment els bancs apreten i has de rebre una notificació en paper conforme t'han de tallar el subministrament o te'l posen una data. Això de que et truquin d'avui per ara mateix, això és que és inversemblant, absolutament inversemblant.
Això, la manera que tingui d'actuar les empreses serà la seva, però evidentment una trucada ara per ara o d'ara per ahir perquè deixes de tenir un subministrament elèctric o de tenir un proveïdor a la teva empresa, això no...
Si jo ara arribo a haver clicat aquí... Ens pot passar alguna cosa només per fer d'obrir-lo?
I tant. Vostè hagués clicat aquí, se li hagués obert una pantalla exactament igual que la de l'administrador de Netflix,
sí,
la qual li hagués demanat les seves dades, per exemple, el seu correu electrònic al qual té vinculat la compte, el seu usuari, el password al qual vostè té vinculat el compte, idèntic que a Netflix. L'única diferència que hagués vist en aquesta primera pantalla, possiblement, és que en el seu usuari no li hagués sortit el seu nom.
Uh-huh.
Val? És a dir, ells haguessin copiat la pàgina
del procés. Ara si jo clico, no passa res?
No cliqui. No cliqui, perquè igualment les dades que vostè clica, amb ells sí que els hi consta que vostè és un usuari que clica aquests enllaços.
Val,
per tant, rebrà
més informació, més SMS, encara que sigui ara, si canvia HBO Max, m'ho faran amb HBO Max.
I passarà amb una, diguem-ne, amb una base de dades fosca,
sí,
que vostè és una de les persones que clica. Si ja en rep i en principi no clica, preparis per rebre.
Per tant, hauríem d'evitar, o sigui, al segle XXI, intentar evitar clicar qualsevol enllaç que ens arribi.
Si nosaltres no l'hem demanat, no clicar els enllaços. Però ara, perquè estem parlant del smishing, que és a través de SMS. Sí. Ahir també parlaven del phishing, que és el de a través de veu. Sí. Però el phishing de tota la vida a través del correu electrònic segueix existint.
Segueix existint aquest,
segueix existint. I si ens arriben correus electrònics, clar, un SMS potser ho veus, pots tenir el telèfon aquest que ve de França i et pot fer dubtar. Però un SMS... La compta que ens arriba, si és d'Endesa, ha de ser d'Endesa. No pot ser que sigui www.@... No? Per tant, hem de tenir aquest esperit crític a l'hora d'obrir aquests enllaços que també ens segueixen arribant a través d'electrònic.
Quins consells de seguretat ens pot donar per tota la gent que estigui escoltant ara el món arracull que digui, doncs, tres, mira, és que jo tinc un problema, què podem fer?
Primer de tot, evitar clicar els enllaços. Mhm. Vinguin d'on vinguin, perquè al final l'estafa és la mateixa. Si cliquem un enllaç o cliquem un enllaç d'un correu electrònic, al final l'objectiu final és el mateix. Per tant, no clicar els enllaços, no obrir aquells missatges que sabem que poden ser sospitosos, que tenen una grafia diferent, que ens arriba un correu electrònic de persones desconegudes. Ja hi ha proteccions en les pròpies...
empreses o...
Sí, que ja t'estan avisant, no? Tot aquest tipus de prevenció és la millor que podem tenir. També, si en el moment que jo he iniciat, sense voler, he clicat l'enllaç, que doncs, no hauria d'haver clicat, però em comencen a demanar dades, em comencen a demanar, o em truquen i em demanen aquestes dades del banc, no donar-les. No donem mai dades bancàries, no donem mai pins de targeta ni a través del telèfon ni si ens ho demana l'aplicació o l'ordinador que estem amb això introduint. I sobretot, no connectar-nos amb wifis públiques. Tenim gent, és molt habitual anar amb un forn de pa, sí, que vas a fer el cafè i la gent es posa a treballar, obre l'ordinador de l'empresa i es connecta a la xarxa pública del
bar o del
bar o del lloc on està, no? I aleshores, aquella xarxa pública, tu estàs donant accés a que qualsevol persona connectada amb aquell wifi públic pugui mirar els dispositius que estan connectats. Entre ells, el teu ordinador de la teva empresa. Amb la comptabilitat o els teus clients o els teus proveïdors. Per tant, les xarxes públiques, siguin per ordinadors o siguin per telèfons mòbils, són una entrada, és un flux de...
O sigui, tota aquella canalla que se'n van a bars i que van allà i demanen el wifi per poder connectar-se i tal, són projectes de víctimes, no?
És d'on treuen les dades, és d'on treuen la informació. No, però.
Tinguin o no tinguin contrasenya? O és el mateix cas?
És que la contrasenya en aquests casos, el wifi o...
Sí, el wifi. És que sigui un wifi totalment obert o que sigui un wifi en contrasenya?
Vostè i jo, ara mateix ens connectem a un wifi d'aquest estudi.
Sí.
Sí?
Bueno, no li recomano, perquè tampoc...
Va molt lent, va bastant un xurro.
Però posem que estem connectats
aquí. Sí, que va bé, sí.
Posem que jo, amb unes nocions d'informàtica, no cal ser un gran expert, jo podria accedir al que vostè està mirant, si vostè no ho té protegit. Això es protegeix amb una VPN, que és una xarxa privada. Tu et descarregues una aplicació VPN i et connectes a través de la VPN. I això ho encripta. Però qui es connecta a través d'una VPN?
Ja, però aleshores, per entendre'ns, perquè el que acaba de dir és... O sigui, tota la gent que estem treballant en aquest grup, per entendre'ns, i que treballem amb aquest mateix wifi, estem sotmesos a la possibilitat de que, per entendre'ns, internament nostre, el qual voldria dir que no hauria d'haver-hi cap tipus de circumstància especial, però podria ser que un company pogués entrar dintre de el que estem mirant?
Podria ser que una persona que té aquests coneixements pogués accedir als wifis que estan connectats amb això.
És que és una pregunta gairebé... Per exemple, a la universitat, si tu vols accedir externament, ho has de fer per una VPN, però internament el wifi és compartit per milers de persones. I a més és compartit en projectes de recerca, és compartit en moltes coses. Però entenc que els ordinadors... tot i que pugui passar això, en els serveis públics deuen tenir algun tipus de protecció. Perquè si no és, bueno, és que si no és molt, molt...
Clar, això estem parlant de ciberseguretat.
Sí.
Les empreses que tenen aquest tipus de xarxes ja treballen en la seva pròpia ciberseguretat. Val. Ja treballen en la seva seguretat dels seus ordinadors.
Val.
Però quan estem en un bar que aquell wifi tampoc no el tenim protegit,
val,
de fet la pregunta que ens hauríem de fer és: tenim el wifi de casa protegit? O tenim els paràmetres que ens van donar d'origen d'aquell dispositiu? Perquè després tu també et connectes a casa teva i sí que utilitzes tot allò. I però si avui en dia hi ha l'IoT, no? L'Internet of Things, l'Internet de les coses. Avui en dia no és que tinguem el mòbil o tinguem el portàtil que es connecta al wifi. És que tenim la tele, tenim fins i tot les bombetes, les càmeres de seguretat de casa. I a més tot això ho podem tenir centralitzat en un dispositiu com una Alexa, per exemple, que la qual està connectat tot això a través d'un internet, d'un wifi. Aquest wifi el tenim protegit a casa nostra? És la primera pregunta que ens hauríem de fer. I a partir d'aquí, començar a protegir tota la resta de dispositius. Dispositius o en llocs on anem.
Sí, és una bona pregunta.
Això és ciberseguretat, és el futur.
Sí, sí,
a més,
sí.
això ha arribat per quedar-se.
No, ja.
I potser parlaríem d'aquí 6 mesos i estaríem donant un altre tipus de consells i potser el tema aquest de wifi estaria superat, però no dubtin que tindrem alguna altra cosa que ens haurà sobresuperat.
Però una pregunta, perquè el que ha dit és, jo crec que és molt, molt important. No? És a dir, li faig la pregunta directa. És a dir, si jo estic en un espai, diguem, públic de la Generalitat, o on sigui, on es faig servir un wifi públic, entenc que els ordinadors amb els que treballes estan protegits, tot i que comparteixin aquesta wifi, perquè cada empresa, com ha dit vostè, té el seu servei. Ara bé, si jo vaig amb el meu mòbil i em connecto aquesta wifi, aquest mòbil és meu, no és de l'empresa, poden entrar a les dades del meu mòbil des de la wifi pública, i les dades vull dir, per exemple, les dades bancàries.
Jo el tema de l'administració, pots posar una administració pública,
concret,
estic segur que la Generalitat té els seus té les seves eines, com una empresa privada tindrà les seves, però quan parlem de xarxes que poden ser més vulnerables, com és la d'un bar o llocs que no s'ho plantegen d'aquesta manera, aquí sí que tenim realment podem tenir una intrusió en els nostres dispositius i en els nostres...
Tinc una altra pregunta. Estem a casa i rebem una trucada telefònica que casualment no contesta ningú. I a més això...
Va sentir un pito.
Sí,
va sentir un
passa
pito
reiteradament. Això és per algun motiu que tingui alguna cosa a veure amb la ciberseguretat o amb l'estafa?
Jo això ho desconec. D'acord. Aquest tipus d'estafa no...
D'acord.
Podria ser
d'acord.
Comercial d'aquells que truquen i després et recuperen. Això sí que no.
D'acord. Com podem detectar que una pàgina web és real i no un cal per estafar-la? Ho dic perquè fa no gaire vam explicar que els estafadors també dupliquen webs d'organismes oficials. Parlàvem de l'agència tributària i que fins i tot Google col·locava... per sortir més amunt, pagaven per sortir més amunt els resultats de cerca. La gent hi clica pensant que entra a la pàgina real d'aquest organisme. I com es pot detectar això?
Bé, la detecció en aquests casos, això ja estem parlant d'una especialització, és difícil en aquest cas. Sí que és cert que hi ha algunes webs que permeten entrar, introduir aquella web i validen si aquella és l'oficial o no oficial. Però en aquests casos, sobretot, si és l'agència tributària, fixar-nos que és el punès, que tenen una credibilitat, que és que la web comença amb HTTPS, que tenen un cadenat, un candau, al principi per donar-nos seguretat. Això ho tenen sobretot les pàgines de bancs. També busquen aquesta validació de la URL, no? D'allò com posem la pàgina.
Pels que no siguin tecnològicament molt avançats, pot explicar què és el doble factor de verificació i per què és tan important tenir-lo?
El doble factor d'autenticació,
sí,
no? Estem parlant.
Sí.
Això és la base i a partir d'aquí poc hauria d'haver-hi un tercer. És quan tu, per exemple, fas una... Poso el banc perquè és el més gràfic. Tu fas una transferència al banc amb el teu usuari, la teva contrasenya, entres al teu banc i fas una transferència.
D'acord.
Després el banc et torna a demanar: escolta, envia'm aquest correu, aquest PIN, aquest número.
Correcte.
Que ara t'estic dient que ets tu. Llavors tu aquell també el tornes a introduir. Això és un doble factor d'autenticació. Això, molta gent es pensa que només existeix en el banc, però és que això també existeix per a una pàgina o per a aplicacions com Instagram, com WhatsApp, com per tot arreu. I avui això no hauríem de tenir, perquè si jo sóc el hacker, jo sóc el dolent, i entro al seu Instagram, a vostè li demanarà el doble factor d'autenticació. No me'l demanarà a mi. Doncs jo, si vull entrar, em sortirà aquesta pàgina, està blocada, introdueixi el número que ha rebut en el seu dispositiu. Si vostè no l'introdueix, veurà que, primera, vostè estarà avisat de que jo estic intentant entrar de manera fraudulent i jo no podré accedir-hi. El doble factor d'autenticació s'estarà transformant en un doble PIN, per entendre'ns, el qual avui en dia torna a ser bàsic, perquè no hi hagi les intrusions que comentàvem abans amb el...
Parlava de hackers, clar, preguntar-se on són aquests hackers segurament a tot el món. És a dir, això no és que, és que et poden entrar dins d'Instagram des d'aquí, des d'allà o des de més enllà, no?
I tant, no tenen localització.
No tenen localització?
No hi ha localització, tothom... Un hacker és un pirata informàtic, en tenim... Sí que s'actua des d'Espanya, però tenim servidors que estan arreu del món, un servidor d'Indonèsia... Es poden tenir ja hackers treballant, els podem tenir a l'est, els podem tenir al veí del costat, vull dir que no tenim una
localitat. Per la meva part, l'última pregunta, si jo ara jo l'he ensenyat el del Domènec, no, perquè no, té menys credibilitat que però el meu, perquè, bueno, no el que jo l'he ensenyat de Netflix, i això ho he de denunciar?
La denúncia, la temptativa és denunciable. El que passa que en aquestes massificacions d'aquestes campanyes que es fan ràpidament en tenim coneixement. Aleshores, aquí hi ha diverses vies. Una, en les primeres que ens arriben ja s'inicien les investigacions per veure aquests orígens. A més, aquí tenim un telèfon francès, per tant, la investigació no sé com ho faran, però sí. M'imagino que hi ha una via, hi ha una línia. Però després, quan s'arriba aquest volum, no depèn que s'investigui més o menys pel volum de denúncies que rebem. Per tant, quan ja se'n té coneixement, inclús l'àrea de comunicació del cos, quan hi ha aquestes campanyes, sol emetre algun comunicat, fa difusió de que això s'està rebent perquè la gent tingui la prevenció, i en aquest cas ja no cal. Tot i així, permeti'm dir-li que es pot estudiar cas per cas, que si algú ha clicat, té el dubte,
que
no és que tanquem la porta.
Això
s'ha d'avaluar cas per cas, perquè també n'hi ha de molt ben trenades que potser sí que...
Bueno, la d'ahir que ens va sorprendre, que ens va explicar el David, em vaig quedar... I sort que la persona en qüestió es va donar compte allò que des de les presses i tal... parlant, és a dir, una persona que truca i diu que Endesa, tens un deute amb Endesa de gairebé 2.900, a més, no és una xifra rodona, 2.900, no sé quant, euros que no has pagat. Automàticament li diu que, bueno, si té algun dubte, que vagi a la seva botiga, a la seva oficina més propera d'Endesa, que està a Mollet, que és veritat.
Sí.
Que és veritat. I que, perquè primer el que truca és l'operari. L'operari, estic venint a tallar el subministrament. Com? Sí, ara... truquen, no, és que el tallarem el subministrament perquè truqui aquí el telèfon 900, truqui aquest telèfon, truca 900, i la persona que rep el de trucar diu, sí, vostè té un deute de 2.900 no sé quantos, i tal, i per això li venen a tallar el llum. Bueno, escolti'm una cosa, però, no, la seva oficina d'Endesa i tal, sort que van trucar a l'oficina d'Endesa, va presentar, perdó, no va trucar amb un número de telèfon, que hi havia una noia, Laia, que parlava català perfecte, dient, no, vostè té un deute i tal. Fins que ell no es va presentar a la botiga d'Endesa Mollet i van dir Laia, i aquí no hi ha cap Laia, no es va donar compte de la...
En aquest cas, hi ha dues coses, sense conèixer els detalls, però hi ha dues coses importants. Una, que va haver-hi un temps per rumiar i per veure que allò que estava passant, ella va començar a dubtar, a dir, ostres, això grinyola. Per tant, és el que dèiem, aquella immediatesa ja la va superar, ja va arribar al doble filtre aquell que dèiem, de dir, ostres, això no m'està agradant. I segona, quan és el propi estafador, quan és la persona que ens truca, que ens està donant un telèfon, és un telèfon que evidentment està dins de la seva pròpia xarxa criminal, per entendre'ns. Per tant, si tenim dubtes, no truquem mai ni al telèfon que ens surt en aquell correu, ni el que ens surt en aquell SMS, sinó busquem la font oficial per la nostra via. Si vostè en aquest missatge que té a Netflix posés en caso de duda llamar, no?
Sí.
A un telèfon i truqués allà, segurament tindria resposta i li estarien dient que vostè ha de...
Netflix,
el que s'ha de fer és buscar el Netflix original,
sí, i buscar la pàgina web de Netflix i preguntar exactament si
és això, sobretot si és banc. en tema d'estafes bancàries, que és molt més dinàmica i que funciona molt bé el phishing, en aquest cas hem de buscar les pàgines oficials per al nostre...
Els Mossos, el nombre d'estafes en aquests moments, primer és la, a través del correu electrònic encara? O SMS, o per WhatsApp, les estafes per on acostumen a arribar ara encara?
Val, les estafes, aquesta dada no la tinc.
Val, d'acord.
El que sí que sé dir-li és que, miri, l'any passat va haver-hi 93.227 estafes denunciades. Denunciades. Aquestes
sí, gairebé, gairebé 100.000 estafes fetes, estem parlant de fetes, eh?
Sí, sí, consumades i denunciades.
I els per tant, denunciat, esclar.
Aquí hi ha una xifra oculta, que no sabem si és molt més gran o no. Sí que és cert que en el tema de l'estafa la gent a vegades denuncia doncs, perquè té assegurances o perquè el banc li demana. Per tant, hi ha altres xifres ocultes d'altres tipus de delictes que no tenim tan controlat. Però en aquest cas, segur que n'hi ha, que són ocultes. Però amb totes aquestes estafes que vam rebre, vora del 90% tenen un origen amb internet. El que no sé dir-li si és exactament de phishing, si és de phishing...
Però... No, jo, bàsicament, abans he parlat d'aquest missatge, però en rebo d'altres, no, és una cosa... No, ho dic perquè en algun cas, ara li estic ensenyant el missatge, directament ja no em posa el número de telèfon, sinó que em posa el Santander.
Sí, sí.
És a dir que ja allò que deia abans, és a dir que tu reps un missatge que el que t'està posant no, és directament que és de Banc Santander. Aquí la sospita, llavors et diu vostè té un accés no autoritzat, no autoritzat a su cuenta online, entre para verificar immediatamente, se verifica immediatament i un enllaç. Clar, jo no vaig donar, tampoc no vaig fer gens de cas, bàsicament perquè no tinc mai una compte al Santander, per tant,
és... No, clar, que això em passava a mi també amb altres bancs.
I en aquest enllaç, sí. Una, no té compte al Santander, el primer consell que hem donat, si no, jo no sóc d'aquell banc, no obri. Clar. I després té un punt XYZ.
Exacte.
Això ens ha de fer, això ens ha de fer dubtar. Aquestes, el punt rar, aquests punts, aquests dominis, això és el que ens ha d'aixecar l'alerta. I si vostè volgués comprovar que realment no té res amb el Santander,
sí,
busqui una pàgina oficial del Santander, un telèfon de contacte i pregunti, perquè llavors li sabran dir...
Això és complicadíssim, perquè sí, entre que trobes la pàgina, sí, entre que et contesten, que et diuen qui ets i tot això... Jo tinc un sistema, no sé si és molt, molt simple, eh? Allò que deien abans els avis, escolta, per pagar sempre si és a temps. No tinguis mai pressa per pagar. Ja et vindran. I el que està claríssim és una cosa, si un banc et reclama alguna cosa, la primera vegada que et busquen no és la definitiva. Hi haurà camins, et vindrà un paper, et vindrà una reclamació, et trucarà no sé què. Deixa que bons... I això serveix també, per exemple, abans que et tanyi la llum. Home, si tens una factura que portes dos anys que no pagues, òbviament, possiblement tancar la llum. No. Per tant, no tinguem pressa, ni cal... És la meva opinió, puc estar equivocat. No espantar-se. Escolta, tranquils.
Fliparies amb la gent que és estafada per aquests procediments.
No, sí.
Grans empreses, administracions públiques...
Ho dic com a... Escolta, jo també, eh? Vull dir que ja t'abans he dit que m'han arribat alguna i una forma, escolta, tu ja vindran, vull dir, a veure, i no obrir res. En principi, no obrir res, perquè, escolta, tu ja, si em busquen, ja em trobaran. Si m'han localitzat... I llavors una pregunta. Com és possible que tanta gent tingui el meu telèfon mòbil privat? Com és possible? Qui els hi dona?
Això, el... Sap vostè, hi ha moltes maneres que accedeixin a un telèfon mòbil i moltes jo també les desconec, però per exemple quan estem en una pàgina web, sap allò de les cookies que se li obren de publicitat?
Ah.
Allà cliquem moltes vegades per no llegir-nos i tot li diem que sí. Bé, això que s'ha de fer és rechazar totes aquelles cookies.
Sí, però llavors no perquè funciona.
Al final...
Llavors no et deixa entrar.
O et deixa entrar, ara també ha canviat una mica la normativa i aleshores ha de ser més visual... Però si no pot navegar en aquell lloc, doncs veiem què preferim, la seguretat. Tot i així, en aquestes cookies el que es fa és... Vostè és un producte per moltes empreses. Vostè i tots ho som, eh? Uh-huh. Per tant, allò, aquella informació que estem abocant allà es genera una informació per a altres empreses que ho compren. Entre elles, hi haurà un telèfon mòbil...
Però més
no sé si l'Anna Gómez o el Francesc Marcal, però que no veiem, tenen alguna pregunta.
Sí, jo amb aquest tema de la llum, jo tinc una companya de feina que si té interès en parlar amb el contenidor ja us donaré el seu telèfon en privat, perquè amb ella li van tallar la llum. Perquè, sí, li van tallar la llum perquè la companyia deia que s'havia apuntat amb una altra operadora i no era veritat. I no es podia demostrar que no era veritat perquè, esclar, ella deia que no i que no, tampoc tenien cap gravació conforme s'havia canviat d'operadora i li van tallar la llum. llum, i per tornar a tenir llum, després d'estar dos dies dutxant-se a casa dels veïns, doncs va tenir que tornar a donar-se d'alta d'Endesa. Per tant, això és estar molt desprotegit per una estafa que et fa un tercer que tu no hi tens ni part ni obra. I després, si em permets, això que has dit de la VPN, si nosaltres, la gent que treballem, doncs moltes vegades amb teletreball i el teu ordenador treballes, evidentment, a través de la VPN de la teva empresa, et protegeix ja els e-mails, també?
La VPN, el tema dels e-mails, també es tractarà que nosaltres tinguem una compte de correu ben protegida. Si segurament és la de l'empresa, sí que tindrà altres
xifres. Forta, sí.
Aquí ja no puc entrar. Però sí que el tema de la persona que comentava, és que és possible que aquesta estafa no fos només per internet, també és possible que hi hagi una estafa física aquí.
No, telèfon.
I a través de la coacció anés i li tallés la llum de casa. Hem de pensar que això no només és a través d'internet, també tenim l'altre 10% aquell que deien d'estafes, existeix, i també és un, també és un altre tema. Sí.
Francesc Marc, alguna cosa?
Sí, en el cas de la missatgeria, les empreses privades, o sigui, falses empreses, sí, amb algú que simula empreses privades, però fins i tot a vegades l'empresa Correus, no?, que és la més important, s'aprofita, i aquesta potser és una de les que li pregunto a vostè, li pregunto si és de les més eficaces, perquè sovint el que diuen, vostè té un paquet, i clar, a vegades pot ser una cosa que tu has demanat, saps el que has demanat, però a vegades són coses que t'arriben, que ens arriben, no sé, en el meu cas m'arriben a vegades llibres que jo no he demanat, que me'ls envia la gent, o coses així. Com es pot evitar en aquests casos? O, bueno, jo normalment veig que allò no acaba de ser Correus, però a vegades està molt ben imitat. En aquests casos, hi ha alguna recomanació especial o... diguem, per aquesta subfamília, Correus, missatgeries, etc.
Entesos.
En aquests casos, vostè és una possible víctima. No, una persona que rep missatges i paquets que no espera és un... realment podria ser una víctima. És, si tot el que ens hagin d'enviar, seria evidentment millor saber que ho hem de rebre. Si nosaltres ho hem demanat, saber quina companyia ens ho està enviant, és a dir, quina agència de transport ens ho està enviant, per no caure en això. I clar, aquesta gent que, si reps pocs paquets, no hi ha problema, però quan hi sigui és un volum intens de missatgeria, tot i així, el paquet li ha d'acabar arribant a casa. Si ja li arribarà. És una miqueta el que deien abans. Jo l'espero i ja m'arribarà. I si no m'arriba perquè em piquen a casa i no hi soc, ja em trobaré un paper o ja em trucarà el repartidor. És una mica aquesta espera. No busca aquesta immediatesa de saber el paquet, si no l'agafes ja, se l'emporten. No, això no... ja sabem que això no funciona així.
Mira, el Toni Aire m'acaba d'enviar un missatge amb un que li he enviat al WhatsApp. Ara, diu, mira quina casualitat. Clar, és un WhatsApp que ja es veu una hora lluny que això és una estafa. Entre altres coses perquè... el número de telèfon és més 855, per la qual cosa ja veus que... i diu, hola, te he enviado, hola André, te he enviado la dirección y ten cuidado de no dañar los productos.
Això és, clar. Si clica i respon, s'anirà a algú que saben que clica, no. I a partir d'aquí...
Però és que estic rebent una de missatges jo de gent que ha hagut de patir coses d'aquestes, per exemple, ara bueno, ben si el trobo, perquè és que me n'ha arribat un altre que també li passa exactament igual que diu que l'acaben de trucar de Naturgy, al Manuel. Últimament les trucades són diàries, o dies sí, dies no, són per aplicar los descuentos. Sí, o sigui, aplicar los descuentos, no oferir descuentos, aplicar-los.
Aquí entrem en un altre camp.
Ah?
Perquè una cosa és l'estafa, i l'altra és una publicitat o una comercialitzadora, sí, agressiva, o que... trucant en nom de Naturgy per vendre't un altre producte.
Sí. Aquell que està dient és aplicar.
Sí.
O sigui, vol dir que executar,
Una cosa és el discurs que utilitzen. Uh-huh. El discurs que utilitzen potser sí que és un delicte, perquè sí que t'estan enganyant. Però sí, al final el que busquen és fer un canvi de companyia. Uh-huh. Demanen les dades de... diuen, miri vostè si l'últim número de la seva factura acaba amb 4. No, doncs aleshores vostè no està rebent el 15% de descompte. Vol pagar menys? Home, doncs sí. I a partir d'aquí demanen totes les dades d'una factura que són les que necessiten per fer aquest canvi de companyia. Per tant, acabaràs canviant de companyia però això és una, això diguem-ne que és una comercialitzadora agressiva, això no és ben bé una estafa.
Però, el
Rayo... però sí que t'enganyen en el discurs, el que passa que això demostrar-ho...
Jo volia una reflexió i una pregunta.
Complicat.
Complicat, però raia l'estafa. Vull dir pel següent. Jo, això que ha explicat l'Anna Gómez, a mi em va passar una cosa similar, que és que a mi em trucaven, suposo que era una empresa subcontratada per Movistar, per aconseguir que fes una alta tarifa. I em van trucar durant un mes, que a més a més jo anava molt atabalat, com quatre vegades, i sempre els hi vaig dir que no. I al final sempre trucava la mateixa persona, a més devia estar com... al cap de dos o tres mesos vaig descobrir que estava pagant molt més de Movistar del que pagava normalment, i vaig trucar i vaig dir, escolta, jo per què estic pagant això? Igual, perquè vostè té una tarifa d'empresa, dic d'empresa. Diu, si vostè va donar l'acord a això, i per tant li vam canviar, dic, jo no vaig anar mai d'acord. I em van dir, pues no, no ens consta que sí. Dic, treguin la gravació on jo dic que sí. Perquè, és a dir, tot
aquest... I te l'han tret o no?
No, però
l'han tret. I t'han tornat els diners o no?
No, m'han tornat els diners. I clar, i això és una... Això és una estafa.
Sí, sí,
clar, això no té més nom que una estafa.
Sí, però és una estafa, diguem-ho, d'una empresa legal.
D'una empresa legal. És a dir, però probablement l'empresa... Probablement l'empresa té subcontratada algú que cobra per tarifa d'aconseguides i aquella persona va dir, escolta, jo necessito aquest mes arribar a final de mes, te la foto. I ja està. Vull dir, tot el sistema. Però després, una altra reflexió.
Vinga, Xavi.
Molt ràpid. Amb això dels cookies...
És que hi ha una qüestió. Em sembla que això...
Però deixem acabar, deixem fer-li una pregunta. Després, els cookies, això que deia el Ramon Rovira, ara fan una pregunta que a mi em sembla ambigua i em preocupa. Et diuen... Esta empresa, quan piques una aplicació, et diuen utilitza, rastrea sus no sé què para mejorar su tal. Dice, pots acceptar-ho o puedes pedir a la empresa, ho dic en castellà perquè és en castellà, puedes pedir a la empresa que no lo haga. Això de pedir a la empresa que no lo haga sembla m'ha semblat, perquè una cosa és que no lo haga, o una altra és que, o sigui, pedir és com si tu li fessis un desig a l'empresa i després l'empresa farà el que li dona la gana. És a dir, no em queda clar si tenim la potestat de dir-li a l'empresa que no ho faci, que no ens rastregi els nostres...
Jo entenc que si volem contactar amb alguna aplicació d'aquestes hem d'anar a l'administració. Arribat a aquest punt de les cookies, celebro que se les llegeixi, perquè poca gent se les llegeixi.
Ja
molt bé, a partir d'aquí. Ara, el que entregui o no entregui, això no ho accepti. El que sí que és cert que millora la navegació, com comentàvem abans...
Però
que
quan et diuen, usted puede pedir, la paraula pedir, no és exactament conclusiva, no? És a dir, no és que vostè es negui, sinó que vostè li fa un desig a l'empresa, amb el qual no acaba de quedar clar si s'ha vist d'alguna cosa.
Sí. Tres coses, per acabar, ja no són preguntes, sinó...
Una
20 segons, per favor.
No arribaré. Hi ha sentències judicials en les quals aquestes comercialitzadores, el responsable...
Correcte.
És l'empresa que les contracta, eh?
Sí, tant.
És a dir, cuidado amb aquest tema, perquè no és la persona que truca, sinó l'empresa que...
No.
Sí. Vàries coses. La primera, el Mudi des de la redacció m'envia que un oient ens envia... Fixa't, on estem arribant. Un número de telèfon desconegut que tu reps i diu que rep la teva, per entendre'ns, la mare d'una criatura. Hola, mamá, mi teléfono está roto. Tengo un número temporal, no puedo llamar. ¿Puedes enviar un mensaje? Llavors, clar, evidentment, si parles en català amb els teus fills, cap problema. Però si parles en castellà, aquest missatge el que farà és que la mare dirà, hosti, té un número temporal d'una amiga i per tant vaig a fer, per tant estafa el canto, no?
Aquesta és... Correcte.
Aquesta
no
canto.
Sé que no tampoc tinguis fills,
sí.
O
sí, exacte,
si va per
sí,
la mare,
exacte,
a partir d'aquí, però sí que és una altra estratègia, sí. És una altra.
I li agraeixo que avui ens hagi acompanyat aquí al Monarracó.
A vostès.
Gràcies, que avui ens ha acompanyat el Xavier Ibars, agent del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Només dos comentaris, una... Un dels millors consells que m'han donat mai a la vida me'n va donar, me n'han donat molts de bons, però aquest era per mi el millor que m'ha donat mai, el Sergi Pàmies. Mm-hmm. Sergi Pàmies em va dir com funcionava, com pots treure't de sobre la gent pesada que de diferents, o bé a grans empreses, o bé de subcontractades, et truquen sistemàticament per oferir-te productes al teu telèfon personal de casa, perquè a més tens el telèfon de casa. Y la resposta és molt fàcil. Diu, hola, le llamo de tal marca, ¿me puede atender? Diu, no le puedo atender y por favor no me llame porque estoy descuartizando a mi abuela. Llavors, automàticament penja i no torna a emprenyar. De fet, igual... ho he posat en pràctica i ha funcionat.
Però igual truquen els Mossos.
Sí, exacte, que truquin els Mossos.
Sense en bala, està, fa cap a un altre lloc,
Aquí és
d'on
descuartizar.
I la segona.
No ho provareu.
Jo us dic, un moment.
El titular de la línia ha fallecido. Ha fallecido.
I la segona, un amic, Pau, m'envia un missatge dient... Xavi Domènech, Juanito Pepino existeix i si vas a Instagram veuràs que és un ànec.
Un ànec, sí, wow.
O sigui, t'està fotent un ànec al l'aire a la festa. 6 minuts i de seguida, per les 11, i de seguida acabem la tertúlia, de seguida avui Jaume Plensa, aquí al món a RAC1, i després parlarem de les declaracions ahir amb el Risto Mejide i el Chester de Bàrbara Rey.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina. Si busques
tenir... En aquesta vida pot ser un mes o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb bici renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Ni el mes del teu aniversari, ni en el que comença la primavera, poden competir amb un mes estalviant. Per això, amb Endesa tindràs un nou mes favorit. Emparta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja al 876-0909 o canvia't a endesa.com.
Es un revista por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
¿Qué habrá querido decir mi madre con eso de que tengo que cambiar? ¿Se referirá a que renueve mi antiguo dispositivo y lo cambie por el nuevo Galaxy S23 y su increíble modo Nectography? Pues con lo que sabe mi madre de ahorrar, seguramente. Precompra ya el nuevo Samsung Galaxy S23 con un descuento adicional entregando tu antiguo dispositivo de cualquier marca. Descubre cuánto ahorras y consulta condiciones en samsung.com.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer, a partir de les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes.
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023. Amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 6:45.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret.
El perquè de tot plegat.
2 minuts i les 11. Palante, vinga, va.
Doncs vinga, no se'n parli més. És un nou matí d'estafes diverses al món, Basté. Hem començat amb el King George, que era aquest senyor israelià. Hem passat pels del Suprem i amb el Marchena i companyia. I hem acabat amb Juanito Pepino, de les Iglesias, amic cachondo del Xavier Domènech, que el va intentar estafar amb això de l'SMS. Ha vingut un mosso a l'estudi, en Xavier Ibars. Sempre fa il·lusió que vingui un mosso, amb el nou uniforme, l'hem estat comentant. I amb pistola, que també sempre fa il·lusió. Consells, desconfiar molt, no clicar enllaços, ser crítics i vigilar amb els wifis públics. Però abans havíem parlat amb aquest senyor, el tal Hanan, aquest israelià, que es feia dir King George, que dius, George. Però què és això, King George? He pensat, King Africa, jo, és una cosa una mica estranya. Són els que van atacar els ordinadors de la Generalitat, eh? Ai, perdó, em pensava que algú m'havia dit alguna cosa, disculpa. Perdó, és que ja tinc imaginacions, és el Domènech que em descentra.
Per comunista.
Sí, sí, per comunista, exacte. Mira, per un dia que no he dit comunista i el letral no he dit comunista. En fi, bueno, és el que hi ha, tu, tampoc ens enfadem ara per això. Bueno, aquest senyor va atacar els ordinadors del 9N, ha aparegut el periodista José María Irujo del País, i a les 9.37 s'ha mencionat a Jorge Fernández Díaz, perquè era ministre de l'Interior. Qui ho paga, això? Qui ho va encarregar? Que vingui un dia aquí a donar explicacions. De moment, al Rovira li han encarregat la mort de... li han colomat la mort del Manolete, al Jorge Fernández Díaz. Això s'ha dit a la tertúlia. També ha vingut el senyor Setiti, el Jordi Escalé, exdirector de La Cosa. Un avís, el cibercrim no són dos nanos que estan en un garatge allà, és una indústria i són empreses organitzades. I llavors ja hem derivat cap al Suprem, que és on hi ha hagut més xup-xup. El Melero s'ha posat en moda mama, jo ja ho vaig dir. Aquí a la tertúlia la van clavar. La reforma de la malversació va deixar la porta oberta que passés el que ha passat. Per tant, paga doble al letrado i xupito whisky per tots. De fet, això se'n diu interpretació contra reo. Hauria de ser pro reo, però és contra reo.